Bon dia, passen 5 minuts i 37 segons de la una del migdia. Els tertulians miren el rellotge convençuts que m'he equivocat en el senyal, en l'hora que els acabo de marcar. Somriuen, entenc que els hi ha provat les vacances de Setmana Santa, que la Mona va anar bé, va fer molt bon dia el dilluns. També esperem que els que esteu a casa hagueu passat una bona Setmana Santa, hagueu disfrutat de les vacances també de l'hora del vermut, però torna la quotidianitat, torna el dia a dia i el dissabte, el dia a dia, a aquesta hora, aquí la sintonia del 107.6 de la freqüència modulada a Ràdio Falset, és l'hora del vermut. Bon dia, Rosa.
Bon dia, bon dia.
Com anem, la Mona?
Bé, molt bé, molt bé, molt bé. Vaig fer una paelleta per 20.
Per 20?
Bé, 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 per això molt bé. I va fer un dia preciós.
Ah, això sí.
Va poder estar a l'aire lliure tot el sant dia.
També bon dia al Jordi Castelló.
Bon dia.
Al Pellejà.
Hola, molt bon dia.
I a l'Agustí Massip.
Bon dia.
No els hi pregunto a la Mona perquè anem ja, avui ja comencem justos de temps i hi ha qüestions damunt de la taula doncs, força importants i interessants, algunes referents a la nostra comarca i d'altres que surten de l'àmbit priorití però que entenem que per la seva importància i per la seva transcendència doncs entenc que a mi m'agradaria posar-les damunt de la taula perquè em donin la seva opinió. Valtros i també els de casa, que recordem que tenim dos telèfons, el 977-83-0044 i el 977-83-1135. 977-83-0044 i el 977-83-1135. Sembla que la Dols vulgui parlar de cert municipi de la Ribera d'Ebre en què estan tramitant dins de les seves possibilitats el cultiu del cannabis. Ja, si quasi ja arribarem. A mi, si us sembla, m'agradaria començar per casa nostra, ja que aquesta setmana hem vist com el Parlament de Catalunya mostrava el seu suport, a més per unanimitat, en la candidatura de la UNESCO, de que el Priorat sigui candidat a ser considerat paisatge patrimoni de la humanitat per la UNESCO. El nostre company, Alfonso Reig, assenyalava que passet passet es fa camí a l'informatiu. Què us sembla aquest potser no tan passet i ja podríem estar parlant de pas.
Pas, jo crec que és un primer pas. Però després segurament faltarà que el govern ho continuï, que s'ha d'anar a Madrid i no sé en quants puestos, i a París i França i no sé quants. Però bueno, és un primer pas que es havia demanat i trobo que és bo, vull dir, per mi sí.
La resta de tertulians?
No, mira, perquè jo crec que aquest tema és un tema de calat, de fons, no? Per la nostra comarca. I penso que, independentment que algun dia sigui declarat o no sigui declarat, jo penso que l'important de tot el plegat ha estat, o haurà estat, la conscienciació i el treball dins de la pròpia comarca per autovalorar-se i donar-nos una miqueta d'autoestima, que sempre això sempre va bé, no? I per tant, el resultat final sigui o no la declaració aquesta que arribi algun dia, que esperem que sí que arribi, evidentment, com a mínim, doncs el camí que s'haurà fet penso que haurà servit també per alguna cosa.
No, i he començat des de la societat civil, per tant, no. També crec que és important, eh?
I tot el moviment que hi ha hagut i menys mal que hi ha hagut gent darrere que ha anat movent-se, que ha anat lluitant i que ha anat matxacant el personal per aconseguir aquestes coses.
Adolf? A mi perdoneu-me, però com que no sé ben bé exactament quines implicacions comporta, jo em sento congratulat pel fet perquè veig que hi ha encara un ànim per al seu consentiment, no? Però llavors reservo una mica doncs, la meva opinió perquè realment desconec quines implicacions pot tenir. M'imagino que són totes bones, no? Però llavors, o sigui, me sento feliç, però tampoc no...
Tot no és cert.
No, però a veure, estic d'acord amb el que dius tu, que suposo que moltíssima gent que ens escolta en aquest moment tampoc ho sap massa bé i potser inclús la gent que estigui en suport tampoc ho sap exactament massa bé, perquè al fi i al cap fer declarar el paisatge agrari de Priorat com a patrimoni mundial doncs vol dir senzillament això, no? Que és un valor que hi ha aquí i que o sigui, a nivell mundial se reconeix com un valor patrimonial important i per tant la gent que hi viu ha de saber cuidar-lo i ha de saber mimar-lo i ha de saber conviure-hi, no? També una miqueta. I això l'únic que comporta també, diguem-ne, com a segona opció, que aquesta seria la primera, la segona opció seria que potser hi ha molta gent que fa turisme de patrimonis mundials. I això també fa una miqueta que s'obri perspectives turístiques interessants per la comarca, perquè hi ha gent que realment s'ha dedica a fer el turisme i el patrimoni mundial. És a dir, va allà on hi ha monuments, on hi ha paisatges, on hi ha llocs declarats patrimonis mundials. No,
per tant, no van a Tarragona perquè sí?
Exactament. Perquè... per exemple, Tarragona... Clar. Vull dir, què ha comportat per Tarragona? Doncs no, ha comportat potser que s'ha augmentat el turisme i que la gent, i la gent pròpia de Tarragona, que jo penso que és més important aquí en aquest cas nostre, és que s'ho cregui i digui, no, aquí tenim uns valors que tothom reconeix i que potser nosaltres fins ara teníem, com que el tenim al costat, com el tenim cada dia, no li donem importància i en canvi la té, no? I penso que això és molt interessant.
Però una de les coses més importants, per exemple, que nosaltres mateixos ens creiem.
Per exemple, els marges que tenim per aquí, doncs, marges de pedra seca, escolta'm, és un valor increïble que nosaltres diem, va, un marge,
és un marge.
Una tonteria, no? I en canvi, doncs, potser a nivell mundial és un tema que crida l'atenció, no? I penso que això també és molt important. Jo penso que ja repeteixo el que deia abans, no?, al començament. Penso que és més important per la pròpia comarca que per la difusió extracomarcal, que també és bona, per descomptat.
A grans trets, allò, amb una frase, seria una mica que la candidatura vol ser que s'agafa el paisatge com a model de desenvolupament. No és que no es pugui tocar cap pedra, però sí que quan se toqui es pensi molt bé on anirà. I si entenc també ja augmentant una mica, deixant la pedra de banda, és que si hi ha d'haver una indústria, doncs es miri molt quin tipus d'indústria és, si s'adapta als valors del paisatge que tenim.
No, són els problemes que tindrem. Això són els problemes que podem tenir si es declara patrimoni mundial, agrari mundial, no?
Sí, però en relació al que tu comentaves d'això de visitar-ho, jo conec un company escó que resulta que s'ha passejat quasi tots els parcs nacionals europeus, però ell va al parc nacional. Igual si pot passar dos o tres dies allà al parc. Però quasi tota Europa se'l de passejant ja. Per això que és una de les coses que es pot fer.
No, és que hi ha gent que ho fa i s'anuncia així, no? Patrimoni mundial...
No, és que és una marca i a nivell...
De qualitat, a més. Una marca de qualitat.
L'exemple d'aquesta mena de publicitat, si em permeteu l'expressió global, el tenim a Rasquera. Ningú o molta gent no sabia on era aquest municipi. Ara, fins i tot, a la Xina o a Corea, si no recordo malament, que eren una de les televisions que va vindre arran del referèndum que es va fer al municipi, saben on és Rasquera.
I Al Jazeera també ha fet un reportatge.
Sí, de 3 minuts. Però aquests 3 minuts els hi han donat, doncs, una vida impressionant.
Definitivament prefereixo que se'ns coneixi perquè són patrimoni
de l'UNESCO
que no pas
per sí, però jo, la meva àvia sempre deia digui mal, diguin bé, el que cal és que en diguin de tu, no? Una miqueta.
Sí, parli, sí.
Moltes vegades això també, no?
Parli mal, parli bé.
O si heu sentit o heu vist a la televisió molta gent d'aquelles, hi havia dones grans que deia, escolta, si no ho fem nosaltres ho farà algú altre.
Farà un altre poble.
Doncs almenys que sigui legal i ho fem nosaltres. No sé si és legal, però bueno.
Bueno, aquí jo penso que hi ha una miqueta de doble moral, també, sí. No? Doble moral. Sempre estem treballant amb aquests nivells, no? És a dir, segons si ho fa un està bé i si ho fa l'altre està malament.
Exacte.
Vull dir que...
Jo m'afegeixo l'enfocament de l'Agustí i quan... Entenc que és una qüestió... estrictament de Rasquera, del municipi de Rasquera, perquè ha estat l'Ajuntament i l'Associació Canàbica de Barcelona la que han iniciat els tràmits i els que han anat a mirar l'escletxa legal, però on s'entén que el projecte aconsegueix això, aquesta legalitat, és una mica el debat que s'ha de fer, entenc jo, d'una vegada, perquè una cosa és el que veus i el que t'expliquen, sobretot el sector polític, i l'altra cosa el que veus al carrer. I al carrer veus una cosa totalment diferent... Clar, et pares a pensar i dius, doncs potser seria començar... Potser hi hauria de ser hora de començar aquells dos nivells, la realitat i el que diem, siguin el mateix.
Això que dius tu és més cert, és molt cert, però clar, això hauria de ser a tots els nivells, no?
Sí.
No només amb aquest nivell, amb tots els nivells, no? Vull dir, i sobretot avui que estem parlant amb nivell econòmic, no? Vull dir, amb tots els nivells hauria de ser això, no? Vull dir, penso que la distància entre la realitat i la política és tan gran que no vull dir, estem amb nivells, amb mons diferents, no?
Sí.
I aleshores, clar, s'hauríem d'intentar apropar, no?
Estem molt pendents del que passa amb la candidatura del patrimoni del Priorat a ser considerat paisatge
Encara tenim dies, eh? Sí. Encara tenim dies, perquè, clar, sí, sí. Ara parlem de Catalunya pas, aprovat, ara, ara el govern pas. Ha d'anar al govern de Madrid a convèncer-lo, perquè se suposa que a Espanya, en tota Espanya, hi ha d'haver més d'algun paisatge que també vol ser declarat, hauran de triar, encara aquests han d'anar a París, allà a la UNESCO han de decidir dels altres països d'Europa que també tinguin, és a dir, ara, el camí no és un camí de roses, eh? No, és un camí difícil, però què dia abans jo? Però què dia abans jo? L'important no és arribar al final, sinó és caminar, i penso que la comarca, en aquest cas, com a mínim, s'ha posat a caminar, que és important.
Un anunci i tornem a la República.
Del 12 al 15 d'abril a Tarragona, l'Estudi de Música et convida al cicle de jazz amb l'Estudi, amb més de 25 concerts que durant 4 dies ompliran els locals de Tarragona amb diverses formacions de jazz. Consulta els concerts a t2012.tarragona.cat o a tinet.cat. Recorda, l'Estudi de Música de Tarragona t'espera del 12 al 15 d'abril al cicle de jazz.
I tornem a estar aquí a l'hora del vermut. Deixem de banda la candidatura de l'UNESCO, a no ser que des de casa ens vulgueu aportar algun element més. Recordeu, els nostres telèfons són el 977-83-0044 i el 977-83-1135. 977-83-0044 i 977-83-1135. Us diem que tornaríem amb la República perquè avui fa 81 anys de la proclamació de la Segona República. Una efemèride que curiosament arriba en una setmana en què més que parlar de república i de confederació hem sentit a parlar molt de recentralització de l'estat espanyol. El Germà Bel al seu dia va fer referència a la construcció de l'estat central pel que fa a les infraestructures i aquesta setmana ens hem trobat que des del govern central s'ha parlat obertament de recuperació de competències tant de sanitat com de justícia i me'n falta
educació.
I educació. Què us sembla? Sembla que és el replanteig del Café para Todos, però és una mica de prendre el Café para Todos. Com ho veieu?
Jo penso que ens queden 4 anys menys 100 dies d'anar sentint coses d'aquestes, no? Jo penso que és una pitjada d'accelerador, un oportunisme aprofitant el tema de la crisi, doncs, per aprofitar la seva majoria absoluta i anar llançant pues, propòsits polítics atrevits que a la gent de Catalunya majoritàriament no ens agraden massa sentir, no? Però jo penso que és això.
Ah, jo penso que, doncs, que d'aquí 4 anys la cosa estarà molt arreglada, ja. Sí, jo sóc optimista, jo penso que d'aquí 4 anys ja estarem solets. Voleu dir que no?
Ostres.
Home.
Ei, te pago un sopar, si és veritat.
Home,
però,
clar.
A veure, jo l'únic que he vist és que aquella senyora que va dir que s'hauria d'haver prendre tot i de deixar-ho tot, aquella senyora l'únic que està veient és que amb ella necessita quantitat de peles i a Madrid per què vol una autonomia si ja ho té tot ella. Llavors, com que amb ella no ho necessita per res i està veient que s'ha de retallar per tot i no podrà continuar amb els faustos que feia, ni en fer trens per no sé on, ni en posar avions per no sé en quin altre lloc tampoc, doncs per això ho vol treure. Jo primer quan ho va dir dic, ostres, perfecte. Però llavors dic, carall, perfecte, potser no, perquè igual mos diuen també els bascos i els catalans que també fora. Ara, si només és pels espanyols ja està bé, però els demés no cal. Ho faran així? No. Però m'agradaria que tinguessis raó i que el 14 poguéssim ser.
Jo trobo que els hi fem massa cas. Sí. Se'ls hi fa massa cas, trobo. Tot això és publicitat, és publicitat.
Jo penso que una notícia lligada amb aquesta setmana, lligada amb l'economia i lligada amb el Priorat. Vull dir, jo penso que és la pedra de toc de tot plegat. És a dir, aquesta setmana els empresaris de Siurana han portat la creació d'Oliva a l'Agència Catalana de l'Agència Tributària Catalana, val? És a dir, ells diuen, nosaltres volem pagar els impostos. El que passa és que els volem pagar al nostre govern, que és el govern de Catalunya. Jo penso que aquesta és la clau. És a dir, si tots els catalans fessin això, problema solucionat.
Si han afegit 8 empresaris més, eh?
No? És a dir, si tots els catalans diguéssim, com han fet aquests dos empresaris de Siurana, de dir, escolta'm, jo vull pagar impostos, però vull pagar impostos al meu govern.
I aleshores, clar, perquè el de la renta on s'hauria d'anar a pagar? Per
igual,
exemple.
Clar.
Sí, però com que ja t'ho descompten directament i l'empresa que t'ho descompta ho solta al govern espanyol, doncs ja em diràs.
Bueno, però, per exemple, la declaració de renda no. M'explico, jo penso que...
Però la declaració de renta no hi entraria, amb això. O sigui, si tu vas a fer la declaració de renta i toquen pagar 300 euros, siguin 300 o 100.
Clar,
pots anar...
No, no, jo aquí no vull pagar, ara vull anar a pagar...
Clar, pots, a veure, pots, això teòricament no es pot.
Teòricament no es pot.
Però vull dir, podries fer-ho, diguem-ne.
Podria fer. Llavors hauríem d'anar a pagar a Barcelona.
Se suposa.
Perquè aquí ens han anat a pagar a Barcelona.
Doncs jo no hi vaig a Barcelona, perquè ja comencem amb el centralisme, també.
És igual, però primer deixem un centralisme i encara hi agafarem l'altre, ja lluitarem contra l'altre, perquè això és, sempre és un lloc de...
Sempre hi ha d'haver un lloc central que sempre ens està tocant la moral.
Sí. Exactament. No, però vull dir que, a veure, que una miqueta, jo penso que... és a dir, a veure, i parlàvem que avui se celebrem el 81 aniversari de la República, de la Proclamació de la Segona República. Un altre exemple d'això, és a dir, a veure, amb unes municipals, perquè estem parlant d'una cosa, és a dir, se va declarar la República amb unes eleccions municipals.
Municipals.
És a dir, no amb unes eleccions generals, que seria el més normal, és a dir, amb unes eleccions generals guanya els partits republicans i per tant és lògic que... Però clar, va ser amb unes municipals. Aleshores, clar, si tota la majoria... A veure, això va ser, diguem-ne, el que va fer Alfons XII, no? Va dir... va dir, si tots els espanyols han votat partits republicans, és que no volen la monarquia, per tant jo marxo, plego, que és el més... Sí. Que, veure, que penso que va ser una postura molt ben agafada,
ben fet,
no?
En aquest sentit,
és dir, veure, si la majoria de voten partits republicans, doncs hem de plegar. Doncs això és el mateix, és dir, veure, si Catalunya, si la majoria de gent votés partits independentistes, o fes la declaració de renda a l'Agència Tributària Catalana, o fes no sé què, escolta, Madrid no podria dir res. És la majoria de gent que ho fa, això. El problema que tenim nosaltres és que aquí, inclús els més independentistes, doncs a vegades, com per exemple, alguns que van fer un congrés a Reus fa poc, no? L'endemà diuen una cosa i l'endemà diuen el contrari.
No, és que
i voten, i aquesta setmana voten al Parlament de Catalunya, de Madrid, voten els pressupostos de l'Estat, que a Catalunya els ha deixat baldats, no? I clar, si anem així, evidentment que mentre està a Madrid se'n riurà, no? De nosaltres.
És que al final potser tindrem raó de que molts cotxes hi ha un animalet al darrere dient el que som.
Sí, no serà simbòlic, sinó que serà real.
Exacte.
No, de fet, aquesta gent que ha pres aquesta iniciativa, realment si són pocs poden tenir un problema greu, no? Perquè i llarg, a més, no? Perquè ells compleixen amb el seu
la seva lògica.
I a més amb el seu deure, no? Que és el deure de tributar, però clar, no ho fan de la forma correcta, no? I perquè diu que s'ha de la llei, i és molt clar amb aquest aspecte, i que s'ha de depositar a Hisenda, no? Llavors, ells ja comencen fent una infracció. I està clar que seran perseguits i castigats, no? per aquesta infracció.
Però si aquesta infracció la fessin 100.000 de persones, seria molt diferent.
Aquí està, això que dic jo. Ni més ni menys. No, que aquí estic d'acord amb el que dius tu, d'això és així, no?
I llavors,
I ja ho veurem, si serà tan complicat.
El que jo vull dir, en definitiva, és que les lleis de qualsevol lloc, de qualsevol país, al final no les canvien els governants, els legislatius, no. la canvia la gent.
Sí.
La canvia la gent. És a dir, si la gent apreta per un costat, els governants al final han d'acceptar.
I parlant de la proclamació de la República, fa menys d'un any potser van fer una mena de pel·lícula documental molt, molt ben feta, que ho tractaven com si fos un documental del 30 minuts, no?
On... Contra companys?
Sí. I clar, que una és aquesta, no? Que és la gent la que canvia els esdeveniments, no? Però, i l'altra és que si mires l'essència de tot, pues és, a vegades se deu a coses fortuites, no? O a coses impensades, no? Perquè el reportatge aquell, no sé quina... Me sembla que era bastant veraç, no? Però era el fruit del resultat de les eleccions municipals, el Companys veu que hòstia, se s'envalentona fent un vermut allí amb uns quants i diu, em vaig a dalt al balcó i proclamo la República, no? I el Macià no en sabia res, que era el president de la Generalitat al seu moment, no? I es veu molt bé la intríngulis aquesta, no? I com el rampell d'una persona doncs fa que...
Clar, llavors l'altre es va veure obligat a dir que sí, que és cert.
Però aquí no tenim de rampelluts.
Doncs potser
faria falta algun rampellut.
Sí, punxar una mica
ara
perquè ens...
Però ara per ara no tenim rampelluts.
No, si aquests empresaris atrevits són una mena, no?
Els clar de negocis...
Cercle Català de Negocis, sí.
Cercle Català de Negocis. Ara hi ha més seny que rauxa.
Això, ens falta una mica de rauxa. No, jo amb lo de la República vam fer un programa de l'art d'educar, que no sé si el vau escoltar, que teníem uns documents de l'època de la República que parlaven d'ensenyament. I era curiós perquè vam anar llegint i que ara no s'està descobrint res nou. Ara parlem de projectes a les escoles, com si descobriguéssim la sopa d'all, eh? I en aquella època ja es treballava per projectes. I qui diu això diu moltes més coses que ara no es fan i que en aquella època es van fer a nivell d'escola, que és curiós també.
Sí, sí, canviem el llenguatge, però sí, no canviem exacte. Res, però l'essència continua sent la mateixa, no?
A mi el que em sorprèn una mica és la repetició dels esdeveniments. No igual, no de manera idèntica, però crec recordar que el 1898 es van perdre algunes colònies i ara...
Les últimes.
I ara resulta que a Argentina es parla de la nacionalització de YPF, sí. Ho dic bé, Dolf?
Sí, Repsol.
YPF. I és una mica... jo he tingut la sensació aquesta de... És la guerra, entre cometes, econòmica i és una repetició de l'esdeveniment. O sigui, Argentina, a nivell econòmic, demana més sobirania i l'estat espanyol s'aixeca, a més ja demana ajuda d'Europa. No és una mica una sensació de més de lo mateix?
Home, és que, a veure, la història és cíclica.
Sempre,
eh? Sempre, sí. Sempre ha sigut cíclica. No? Els demés se van repetint. A veure, de fet, la crisi aquesta fa 10 anys i va ser-hi i fa 20 anys i va ser-hi. El que passa que potser en aquella època no interessava tant dir-se i ara interessa més que la gent tingui por. No? Perquè, a veure, al fin i al cap, que tota aquesta crisi que ens estan venent és por a la ciutadania. I que la ciutadania calli, no digui res, estigui a casa i estigui contenta amb el que tingui. I si té alguna cosa, ja dir-li, doncs ja pots estar contenta, no?
Per això, com que és cíclica, d'aquí 4 anys
evidentment,
estarà clar.
Evidentment, evidentment. Segurament que d'aquí 4 anys no parlarem d'aquest tema, parlarem d'una altra història, no? O parlarem del que parlàvem fa 4 anys enrere.
Espero ser viva, a veure si ja no ho veuré, que soc velleta.
Sí, dona, sí, dona.
No, però és així, no? Una sí. Miqueta la història que ens repeteix sí. Les coses.
Curiosament, l'Agustí ha fet referència a Alfons XIII, i avui el rei espanyol també és notícia.
Ah, sí?
Resulta...
Jo no ho sabia.
Llegeixo el titular del diari Ara, el rei es trenca el maluc de cacera per Botswana.
Hosti.
Anem al... Què és això?
A l'Àfrica. Anem al país...
Però rei... hi ha crisi.
Bueno, i a més a més, i el seu net...
sí, també hi ha hagut...
S'ha disparat una perdona del peu,
però
no?
Però si no es pot viatjar, que hi ha crisi, també... que no bueno, tenim diners.
Què era?
No sé si continuar perquè s'enfadareu, eh?
Sabeu quant costa la casa reial a les arques espanyoles?
Quan?
És a dir, això comptes oficials, després hi ha els comptes que no s'expliquen, sí. Després parlen d'això, parlen d'actualitat, després hi ha els comptes d'aquells que el Joan Tardà i el Fred Bosch no deixen entrar a la comissió
de
l'Estat perquè ho dirien, no?
Perquè ho dirien.
No? Vull dir que, per tant, aquests diners que no es poden dir, aquests no els diem, però aquest, és a dir, costa 590 milions d'euros.
Com és això? I poden passar, pobra gent.
Només això, oficialment.
La família real, oficialment, clar.
Però aquí no hi comptes tampoc el manteniment de palaus.
No, això són els sous.
Això
és per les altres partides pressupostàries.
Les despeses que representa doncs, tenir...
Ara que l'Ajuntament de Madrid hi ha un empleat únicament per portar el cafè cada vegada que la senyora alcaldessa Botella li demana.
Veus que bé.
I no fa res més.
Escolta'm, a veure, parlant de funcionaris que no fan res i no va contra funcionari.
A Alemanya. Ostres, que fort.
Què us passa? Digue-ho. Sí.
No, bueno, resulta que hi ha hagut un funcionari que s'ha jubilat aquest any. Bueno, l'han jubilat perquè Merkel està fent reestructuració.
Ja té el 65.
Se n'ha adonat que aquest senyor, diu, bueno, després de jubilar-se, ella ha escrit als seus amics dient-li que moltes gràcies, però durant els últims 14 anys no ha fet res. Era un funcionari d'Alemanya, eh?
Alemany. Sí, sí.
No ha fet res. Diu, no he fet res durant aquests 14 anys últims. I s'ha quedat tan ample, eh?
Sí, doncs ha sortit el senyor alcalde llavors i s'ha quedat parat de que li hagués dit això. I li han fet comentar de que no iniciarà res en contra d'aquest empleat, perquè en teoria ja no ho és, però que mirarà de fer una reestructuració seriosa, perquè si hi ha empleats que estan 14 anys sense fer res, diu, és que allí
falla alguna
cosa. I això a Alemanya... Doncs si passa a Alemanya...
Imagina't aquí.
Imagina't aquí.
Jo volia fer un parell de coses respecte...
Sí, acabeu de dir que estaves parlant del Botxaua. Del rei, sí.
El monarca, això és del país, ha patit una caiguda durant un viatge de caça i se li ha col·locat una pròtesi de cadera.
Caça oficial o privada?
En principi és privada.
N'hi ha, caça oficial.
Espereu. Estarà 45 dies de baixa, segons fonts mèdiques, i el rotatiu, el país, assenyala que la caça... a Botxaua està regulada previ pagament d'entre 7.000 i 20.000 euros.
Segons l'animal que caces.
Jo caldria que anés tan lluny perquè serà un animal, no?
No, perquè aquí n'hi ha bastants per poder caçar. Però llavors també, escolta, ja que comentàvem, sembla ser que la família té problemes, no?, amb les armes de foc.
Sí, alguna cosa...
Perquè anys, molts anys enrere, que potser molts de nosaltres no hi érem, doncs també es veu que va passar alguna cosa.
En quasi totes les famílies reals, no sé què passa, però de quan hi ha accidents d'així una mica estranys.
De tiro i algú mor, no?
I desapareixen algun possible hereu.
Sí.
Vull dir, curiosament, no? Sí. Vull dir, no sé què deu ser això. Deu ser una malaltia genètica dels reis.
Però sí,
però no crec que el del peu ho fos, no?
Bueno...
O millor és un començament.
Però tancos que
anava. Ja se'ls ensenya als 12 anys a utilitzar escopetes de caça.
Quan no et poden.
Quan no, teòricament, estan superprohibides als menors de 16 anys. No?
Però tancos que anava. No entenc encara que vagi a caçar. Qui deu anar amb patinet
amb
o amb gip, alguna
amb
cosa.
Gip, porten amb un gip.
Bueno,
i què dispara des del gip?
Home, i tant.
Sí.
Agafo una pregunta que es fan a la pàgina web de l'Ara. Ha tocat fons la monarquia espanyola? Perquè és això, és en menys d'una setmana han tingut dos episodis...
No? Dos de caça.
Dos de relatius a...
I després l'altre, el del gendre. No...
Bueno, aquest encara està...
Que
per cert, me sembla ser que també a la Jali li van oferir per 3 milions o no sé quan portar alguna cosa. I va dir que no li interessava. Sort d'això. No ha tocat fons.
No ha tocat fons.
La veritat és que no ha tocat fons perquè hi ha molta gent que encara vol la monarquia i que la monarquia és no sé què i no sé quantos.
Si féssim una, jo crec que si féssim una enquesta a Espanya sobre el tema de la monarquia, jo crec que sortiria el 70 o el 80 com a mínim per cent.
De monarquia?
I tant.
Sí.
Vol dir?
I tant. No, només això, sinó que és la salvació de la pàtria, a més a més. No hi ha només com a entre triar entre república i monarquia, que això diguem-ne que és molt fàcil, triar entre república i monarquia, sinó entre triar qui és el salvador de la pàtria.
Bueno.
Crec jo, potser sí que estic equivocat.
No, jo també t'apoyo, sí.
Jo veig que molt alta, és tant per cent, és molt alt.
No, en vez d'un 70, posa-li un 66, a lo millor. però no.
No m'agradaria que existís aquesta enquesta.
Jo suposo que hi ha molta gent que, per educació a Espanya, parlem, monàrquica, que llavors no es qüestiona cap d'aquests fets, ho accepta com una cosa normal.
Com un...
Sí, vull dir, és lo que...
Com un mal endèmic,
sí,
diguem-ne.
I
a més, encara deu comptar amb el suport, tot i que fa poc també va sortir una notícia que no parlava massa en favor, que es va desclassificar un document i no parlava massa en favor, però el paper que va jugar al cop d'estat, doncs hi ha molta gent que, per poc monàrquica que sigui, doncs això els va acabar de convèncer.
El Javier Cercas, a l'autonomia d'un instant, ho apunta, eh?
El que està clar és una cosa, i això jo penso que la gent ho ha oblidat fàcilment, i penso que no s'hauria d'oblidar. És a dir, pensem una cosa, és a dir, Juan Carlos és rei d'Espanya perquè Franco va voler.
I
a partir d'aquí qualsevol legitimitat està torta ja.
Sí, és fosca.
Vull dir, a veure, és a dir, perquè havia de vindre com a rei el seu pare, el Joan de Borbó. Si és que havia de vindre la monarquia,
si és que havia de vindre,
és un condicional, si és que hagués de vindre, havia de vindre el Joan de Borbó. Que era el seu pare, no?
Sí.
Aleshores, vull dir, clar, ara buscar en aquestes alçades de la vida la legitimitat d'un rei que el va posar un dictador em sembla fora de lloc, ja, no? Vull dir, és una qüestió quasi inqüestionable.
No, però després també és... Jo suposo que s'ha d'entendre, no?, que malgrat que el posés el dictador, pues, escolta, tampoc no ens han anat tan malament les coses a venir aquest rei, quan avui podem estar parlant d'aquest tema de la forma que estem parlant.
No, a veure, sí, no, però que... Sí,
però si, no, si no arriba bé ell, hi hagués pogut haver un president de la República,
sí,
bueno, i ja està.
És això, no? Sí, estic d'acord amb tu. I a veure, potser moltíssima gent no ha molestat, i està bé, ja està bé, perquè aquest, doncs, hi hagi un president de la República...
Jo penso que dins de tots els mals mai se sabrà, no?, el que hagués pogut passar d'una altra manera, més per a bé, més per a mal, però dins de tots els mals, doncs, que hem pogut patir, doncs, escolta, tampoc no ens ha anat tan malament, no? O sigui, hagués pogut ser molt més, molt pitjor, i això, doncs,
per anar fent.
Apunta doncs, en favor del tarannà i la personalitat de...
No, és que això que dius tu, jo estic molt d'acord
amb aquest senyor, no?, del Carles I, no?
Mm-hmm. No, estic molt d'acord amb el que dius tu, però és a dir, hi ha el debat anterior, que és monarquia o república, no? Que si és monarquia aquest rei, doncs em sembla perfecte, m'entens? Em sembla perfecte, però clar, el debat d'aquest anterior no hi ha sigut ja. Mm-hmm. Jo no hi he sigut, aquest això vull dir jo.
I és un Borbó. I ens hauríem de recordar de les coses.
A casa, els que esteu a casa, us preguntem si sou monàrquics, si sou republicans, o què us sembla la figura del rei Joan Carles, diguem-ne.
Que quedi clar que fent aquesta exposició no vol dir que sigui monàrquic,
no,
eh?
No, tens tot el dret a ser-ho, eh?
Sí, vol ser, sí, que ho, eh?
Escoltem,
podria ser monàrquic, però d'una altra dinastia, no? Que es va perdre amb el Martí l'Humà.
Per exemple, podria ser d'un altre tipus de monarquia.
No, és que per això deia jo, perquè per això dic que a mi m'és igual el Juan Carlos que el Perico de les Palotes. El tema de fons és monarquia o república, no? Jo penso que aquesta és la clau de tot. Qui sigui el figurant
és igual.
És això, és un figurant.
Doncs això és el que us preguntem, monarquia o república, i també què us sembla tot aquest tema de la Casa Reial, que darrerament està ocupant moltes pàgines i força minuts de tertulis com aquesta respecte als incidents que pateixen els membres de la Casa Reial. Tenim els dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. Jo, si em permeteu, un subtema de monarquia o república, és una mica mig esbossat, és el tema de... Aquest senyor el va posar el rei espanyol, el va posar el dictador, Francisco Franco. Amb ell no mantenim obert un dels molts temes que es diuen que es van tancar amb la transició i que realment no s'ha tancat. Ja sé que és un tema que a vegades recurrent en la societat espanyola i també la catalana, aquest de potser la transició molta gent la don per tancada, quan realment apareixen temes com aquests i no està tancada del tot. A on estem, doncs?
És que jo crec que no
està...
És que jo crec que la transició no es tancarà mai. Perquè...
Però 30 anys?
Penso que allò va ser un... És a dir, jo penso que en aquests moments estem en una etapa involucionista de tot el tema. És a dir, la transició va ser una obertura i ara es tornem a tancar altra vegada. Per tant, no és que no estigui tancada, és que tornem enrere, però d'una manera, amb marxes forçades, diguem-ne, no? I amb l'excusa de la crisi, que a sobre encara la gent ens ho creiem, que hi ha d'això de la crisi, per fer aquestes involucions recentralitzadores, per exemple, que comentàvem al començament del programa, no? Aquest és el problema, no? És a dir, és un problema d'idees. No, jo penso que les qüestions no són econòmiques, és un problema d'idea. Si tenim la idea clara, l'economia ja funciona d'una manera o altra. Avui he llegit un acudit que deia el pitjor de ser pobre és que abans havia sigut ric. Aquest és el problema, no? I una miqueta jo penso que aquest és una miqueta la clau de tot plegat, no? I clar, estem acostumats, si ens acostumem a un tipus de vida, a un tipus de política, a un tipus de no sé què, bé, doncs ja ens està bé perquè és aquesta la nostra, però clar, quan les coses canvien cap a menys, dius, para, alto, aquí, què passa aquí, no? Quan ho teníem érem feliços, però ara que ja, clar, ara ho hem tingut ja, eh?
Bueno, és que jo crec que ara potser diré una tonteria, no? Però si estudiéssim l'historial d'un tant per cent bastant elevat dels que estan governant, tant a nivell de Madrid com a nivell de Catalunya, molts, molts, molts són hereus. Hereus, no?
Hereus. Directes, a més.
Hereus directes de tota l'època del franquisme. Mm-hmm. Llavors, clar, doncs... és una transició relativa, eh? O sigui, que estamos con los mismos perros pero con diferentes collares, eh?
És una transició suau, exacte, perquè es veigués que hi havia un canvi,
exacte,
però no tan canvi com per no continuessin els mateixos que hi havia en aquelles èpoques.
Mireu, a l'època de transició, per exemple, el PSOE, per exemple, i el PCE, que ara ja es diu Esquerra Unida, no? Tenien claríssim el concepte de federalisme, el tenien claríssim. Claríssim. Avui en dia, aquest concepte de federalisme al PSOE o a Izquierda Unida encara, però al PSOE has de preguntar-ho tot.
Si voleu, després hi tornem en aquest sentit perquè tenim una trucada. Bon dia, amb qui parlem?
Bon dia a tothom.
Digue'm, Gaspar.
Tothom, bon dia. Escolta, Rosa, una pregunta.
Un moment, que s'acaba de col·locar els cascos, així us podrà sentir bé.
Rosa.
Digue'm.
El dia... 14 d'abril de l'any 31 ja hi eres?
14 d'abril del 31? No.
Ah, doncs jo sí. I a casa meva vam fer festa major.
Ja, clar.
Eh?
Me sembla molt bé.
Vam cridar ben fort, viva la República.
Bueno, i a casa meva suposo que també, el que jo vaig néixer el 39.
Bueno, doncs jo vaig néixer el 28. I me'n recordo el moviment d'alegria a casa.
Sí.
Me'n recordo.
Sí, ho he sentit explicar, també.
Bueno.
Sí.
La república va vindre molt suau. La monarquia, encabat de tot el que ens va tocar viure, ha vingut suau. Jo voldria per tots els espanyols, perquè parlem així, per tots els espanyols, que tinguessin coneixement els que manen allà a Madrid, que si volen que tots siguem iguals, doncs ens tractin a tots com a fills de la mateixa família. I que ens respectin a cada qual la manera que ens agrada anar vestits. I llavors podríem viure i aixecar la pàtria que està caiguda del tot. I si no ens donen manya a dir la veritat, que dir les veritats no fan mal, i primer que res posar la cultura i la disciplina al davant de tot, llavors podríem començar a caminar. I si hem de dir viva la república o viva la monarquia, però amb pau i tranquil·litat i cultura. I cultura, tots. Una abraçada a tots. Viva la república.
Molt bé. Adéu.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació. El Gaspar comentava, jo m'he quedat amb el comentari de la monarquia, el tema de que va entrar la república suau, la monarquia suau, la veritat és que en un moment en què hi ha un determinat sector mediàtic que de suau no en té res, sinó tot el contrari, dispara tot el tema que es mou i té alguns objectius preferits, i Catalunya n'és un, si estic parlant d'Intereconomia i tot el grup que hi ha al voltant d'aquesta cadena, és complicat que hi hagi diàleg i que sigui suau. No?
Sí,
sí, diàleg sí.
Jo crec que és
suau.
La clau, a més. O sigui, quan conviveixen persones amb ideologies molt contraposades, pues, el fet de que les situacions siguin suaus són el que permeten que puguem anar evolucionant de forma racional, no? Perquè si comences a ser dur és quan trobes la resposta més radical.
Però,
sí,
però jo penso, per exemple, que a Intereconomia aquesta gent, i tot aquest sector que diuen caverna mediàtica, eh? És a dir, jo no els entenc. Jo, perquè jo els comparo una miqueta amb un home masclista, no? A un home masclista. Mm-hmm. És a dir, ell estima molt la seva dona, que en aquest cas, per exemple, podríem posar a Catalunya, no? Però la maltracta perquè no fa el que ella vol. I no parla amb l'idioma que ella vol. I, no sé, diu que la vol, però l'insulta i la maltracta i diu de tot, no? I penso que aquesta és aquesta mateixa relació, no? Una relació molt perversa. Perquè jo els preguntaria, escolta, mare, si Catalunya forma part d'Espanya, com vosaltres dieu, doncs per què la maltracteu, per què l'insulteu, per què li dieu tot això? Vull dir, què vol dir això? Si l'estimes, l'has d'estimar tal com ets. Tal com és.
Has fet una metàfora molt bona, molt bona, perquè a més, si aprofundeixes el món de la parella i el perfil del maltractador, resulta que el maltractador, o sigui, maltracta la seva dona perquè té relació de dependència cap amb ella. O sigui, dependència sentimental.
Sí, sí, sí.
Llavors, o sigui, el primer pas que hauríem de donar, i és un pas difícil de donar avui, amb la tesitura en què estem avui en dia, seria, o sigui, trencar aquesta relació de dependència però amb la metàfora de la parella, dins de la parella. O sigui, si ara hi ha molts més divorcis que hi havia abans, és perquè molta més dona incorporada al món del treball, també. Llavors, o sigui, la
no,
separació...
Jo no ho assenyalaré com a casa única, jo entenc que és una de les causes.
Jo penso que,
hi ha molta dona...
Els independentistes són això, res més, són aquelles dones que han dit prou, no vull més maltractes amb tu, doncs si tu no em vols sol com sóc, marxo.
Sí, no,
és que, però, i és el més normal.
Però en som responsables també nosaltres quan durant doncs, los 23 anys de pujolisme, el 7 de tripartit i ara una altra convergència, quan hem anat a Madrid i l'estructura del govern de Madrid, parlamentària de Madrid tampoc no acompanya, però clar, hem anat a Madrid a mirar allò del peix al cove, no? O sigui, a mirar només de què podíem esgarrar per nosaltres. No hem anat a preocupar-nos d'aquests diners que sortien de Catalunya realment servissin perquè les altres comunitats fossin igualment competitives com ha estat Catalunya, perquè llavors Espanya deixaria de dependre de la tirada productiva de la regió de Catalunya. Llavors, o sigui, podríem escollir en igualtat de condicions i amb total llibertat, no? El que volem. Els espanyols, si realment nos odien, no té cap sentit que ens vulguin sotmetre, val? Perquè si ens odien... Clar. Aquells que ens odien, perquè hi ha molta gent doncs, que ens entén també.
No, vale, jo estic parlant... Sí, tampoc voldria generalitzar amb espanyols o espanyols. Jo penso que... Perquè jo sempre que he anat a Madrid o he anat a no sé on, m'han tractat superbé.
I
supereducats i superamables. Jo penso que es tracta de caverna mediàtica, és a dir, un grup de poder, no persones, sinó un grup de poder que vol instaurar un sistema determinat que sigui només el seu, sense possibilitat que l'altre pugui dir la seva. Opinió, no?
Hi ha molt empresari català que, a més, o sigui, tot i ser catalanista profund, pues, sap que qui li dona l'atac a la seva empresa és el mercat espanyol i pues, ell se'n lliurarà prou de voler aquesta independència. No?
Jo a nivell mediàtic us comentava el tema de la caverna mediàtica perquè fins i tot des de la professió tu mires i dius venen que són periodistes quan un 90% són opinadors i quan fan informació, déu-n'hi-do també el biaix ideològic que col·loquen, i això fa molt, entenc que fa molt mal, no immediatament, sinó que es van fent...
Sí, una gota malaia, una gota malaia.
Fa forat.
I hi ha gent que tu pots fer la crítica, o sigui, tu m'estàs dient això, però jo tinc altres informacions que m'apunten que no, que el que m'estàs dient és mentida i a més és esbiaixat. Però és que hi ha gent que no la fa, aquesta crítica. El que rep ho integra i creu que allò és la veritat.
Sí, és a dir, la mentida, això ho deia l'Alemanya nazi, la mentida a base de repetir-se se creu, no? La gent la creu, eh? Vull dir, per tant, això és la tàctica típica feixista, a més a més. Vull dir, que a veure, està
claríssim
que tota aquesta gent de caverna mèdica tenen un component ideològic bestial, que és el feixisme pur i dur. Vull dir, això està clar, és a dir, no, perquè o estàs a mi o estàs contra mi. No hi ha punt mig, això no pot ser, eh? Ahir parlava un filòsof i deia això, no? Dic, malament de la persona que té la resposta, no? La resposta no existeix. Els filòsofs fan preguntes, però no donen respostes. Hi ha moltes respostes possibles. Però si aquell que diu, no, és que jo tinc la resposta, jo tinc la solució, ui, no te'n fies d'aquest, perillosíssim. Molt perillós.
Deixem un moment perquè hem de recordar que a Tarragona hi ha un cicle de jazz.
Del 12 al 15 d'abril a Tarragona, l'Estudi de Música et convida al cicle de jazz amb l'Estudi, amb més de 25 concerts que durant 4 dies ompliran els locals de Tarragona amb diverses formacions de jazz. Consulta els concerts a t2012.tarragona.cat o a tinet.cat. Recorda, l'Estudi de Música de Tarragona t'espera del 12 al 15 d'abril al cicle de jazz.
Ja estem a l'hora del vermut i entrant a la recta final. Hi ha hagut com un tema que s'ha anat repetint al llarg d'aquesta tertúlia d'avui, que és aquest pas cap a la independència de Catalunya. És curiós observar com no només hi ha a nivell estadístic, i una de les últimes enquestes del Centre d'Opinió apuntava de que hi havia un augment dels ciutadans de Catalunya que opinaven, que es mostraven obertament a favor de la independència, però és que també a nivell de partits, ens agradin més o menys, ho veiem sempre les mateixes cares, ara Unió Democràtica de Catalunya està a punt d'obrir un congrés i no només hi haurà el senyor Duran i Lleida, que tots hem conegut i hem vist.
Sí, perquè en 30 anys hem tingut temps.
Sinó que també hi ha la candidatura de l'alcalde del Vic, Josep Maria Viladeval, que precisament és un dels impulsors de l'Associació de Municipis per la Independència. Aquest és un canvi important.
Jo, quin canvi?
Perquè Unió,
una part d'Unió,
sí,
que a més opta a agafar la direcció, estigui obertament disposat a treballar per la independència.
Yeah. Però un moment, perquè jo veig una cosa només, veig 3.500 firmes d'un, 400 d'un altre, potser, quin canvi hi haurà?
Bueno, jo no parlaré de canvi fins que no s'hagi...
Per això.
En tant que militant d'Unió Democràtica...
Però mentre que els darrers congressos no hi havia hagut
color... Bueno, sí, de l'altra manera... No ho direm a ningú.
Pel que he vist jo, ara estic molt arremblat, no? Molt apartat, però pel que he vist jo aquest sentiment sempre hi ha sigut. Jo vull recordar que el Viladabadal és descendent directe d'un dels fundadors del partit, no? I llavors, o sigui, aquest sentiment... dins de les files d'Unió Democràtica sempre hi ha hagut gent amb aquest sentiment i a les joventuts és exagerat, o sigui, igual que les joventuts de Convergència, doncs també suposo que a mesura que et vas fent gran doncs vas perdent, no?
Bueno, no del tot.
Sí, llavors,
jo soc atípic, a mi m'he vingut a la vejez.
El problema d'Unió és que potser hi ha hagut pel mal paper que ha jugat el Partit Popular a Catalunya, pues, era un partit on molta gent de dretes, que pues, era l'únic lloc on tenia cabuda que no fos el Partit Popular, no? Llavors una mica va per aquí la cosa, però de sentiment nacionalista sempre n'hi ha hagut. Inclús t'hi diré més, pel que conec jo dels estatuts, no és que vulgui fer publicitat, no? Però recordo que que per exemple el Carrasco Formiguera, la reforma agrària, pues, a Madrid, pues, que és era una llei bastant populista que pretenia el retorn de les terres al que la treballava, pues, estaven a favor, no? O sigui que realment aquest sentiment humanista i independentista a Unió sempre hi ha sigut.
Però sempre hi ha sigut, exposat, això és cert. Això
però
és cert,
exposat però... I que quasi sigui programàtic... jo recordo, bueno, i sóc el més jove de la taula, les coses com siguin, que sí, sempre que ha sortit el tema independentista dins de la federació sempre havia estat Convergència Democràtica més pro-independentista, mai exposant-se en els termes d'autogovern com ho estan fent ara, i Unió diguéssim que era la part de... No, la Unió era la part més... Unió... No, les coses ja estan...
És catalanista, és un partit catalanista.
Però,
sí,
per dir-ho d'alguna manera... i forçant una mica l'autonomista, o sigui, ja estan bé.
No, però...
I ara hi ha una opció que diu no, és que volem anar cap allà, volem anar sols.
Però el que diu la Josep Maria Viladabadal és, si aneu seguint les seves declaracions, és molt gràfica, a més, i molt clar. O sigui, aquest sentiment sempre l'ha tingut Unió, però s'ha quedat una mica ofuscat, doncs, per altres interessos.
Per l'urgència del temps, per les urgències.
O no, i a més... perquè els que estan dirigint el partit pues, una mica pues, han anat cap a un altre costat. I ell el que pretén és dir, tornar a l'essència, no? del partit. Veurem quin suport tindrà, també, no? Però està clar que va haver fa poc el debat aquest de quan va haver la consulta popular a Barcelona, que el Duran resulta que el va agafar de viatge, que si la Ortega va votar que sí o que si va votar que no. Repeteixo, el Viladabadal, que és una persona... doncs, descendent d'un fundador del partit, que és d'aquí, mira, aquí el tens president una associació de municipis per la independència, no?
Clar, exacte. O sigui que aquí hi ha les dues bandes, hi ha uns més discrets i els altres no tant.
I suposo que surt ara perquè també realment és que està a l'ordre del dia de tots els partits aquest tema.
Bueno, ens queda 2 anys Pel 14.
Tu dos?
No, pel 14,
pel 14. Ah, pel 14,
no, pel 14 dos.
Bueno, jo recordo que fa 7 o 8 o 9, no sé quants anys ja, algú va dir que...
Sí, el 14.
Era Rovira.
Era Rovira. Ja,
no volia dir el nom.
Però ja la dona Jordi.
Cada algú és responsable de les seves opinions a la tertúlia i fora de la
tertúlia. No, 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 que ja ho sabia, però no volia dir. Doncs bé, ja va dir que el 14 celebrarà els 300, el 300 celebrant, tornem-hi a celebrar victòries, no?
Serà, sí, sí,
commemorant els 300 aniversari dels 1714, doncs, bueno, podria, a Catalunya podria passar alguna cosa.
Ja dic el 16.
De totes maneres, jo veig que hi ha poca unió aquí, no? Perquè, o sigui...
Malgrat tot.
No, no, i perquè veig, o sigui, és una, i a més és una llàstima, i amb una declaració, per exemple, el Vila de Badal, hosti, li estic fent molta publicitat, però ho deia, doncs, que l'Ajuntament de Vic, amb la gent d'Esquerra Republicana, s'hi entenia molt, i realment el que necessitem nosaltres aquí és que tot, tota la gent...
És la unió
tothom,
dels catalans.
Tothom.
Sí, sí, i a més amb, amb aquest punt, o sigui,
és que
surt, surt
això està molt clar.
Que si l'Òmnium cap aquí, que si
no, però es van
ajuntant. Allà, que si
es van ajuntant.
Jo, jo, crec, no, jo crec que encara vivim una etapa postmarxista, sí. Jo, una etapa postmarxista.
Sí, van ajuntant.
És a dir, sí, el marxisme sempre portava implícit junt la lluita de classes i l'alliberament nacional. Vull dir, el marxisme, una de les seves grans teories que tothom ha seguit sempre fins ara, fins que el marxisme, o quan el marxisme estava de moda, era l'alliberament nacional, la lluita de classes, com una cosa que va junta. És que no es pot separar, no? I tothom ens ho hem cregut, tothom ens ho hem cregut i ho hem viscut sempre amb aquesta idea de que la lluita de classes i la lluita de la nacional van junts. I per tant, jo no puc ajuntar-me, per entendre'ns, això seria la teoria marxista, jo, independentista de dretes, no em puc ajuntar amb un independentista d'esquerres. Sí. I al revés, l'independentista d'esquerres no em puc juntar amb un independentista de dretes, perquè hi ha implícit l'alliberament nacional i la lluita de classes. I això és la teoria marxista que durant el segle XX ha funcionat i bueno, ha fet el que ha fet, no? Però tothom hi creia moltíssim. Jo penso que ara estem en aquesta etapa postmarxista, és a dir, la gent ja no creu en marxisme, no obstant, aquesta teoria encara l'arrossega, del marxisme, encara l'està arrossegant, i encara patim aquestes conseqüències, diguem-ne, amb aquest tema de, per exemple, de l'independentisme català, no? Ara comença a haver-hi alguna cosa que es mou, i per exemple podríem parlar de l'Assemblea Nacional Catalana, podria ser el pal de paller d'això, no? En la qual allí tothom s'ajuntés, o sigui, tots els que volen independència se poguessin juntar allí i sentir-se, diguem-ne, més o menys còmodes, perquè només estem parlant de l'alliberament nacional, no estem parlant de la lluita de classes. Això vindrà després. Sí, sí. Si hem de ser positivistes hauríem de dir això. O sigui, juntem-nos tots, fem l'alliberament nacional, i quan tinguem l'alliberament nacional ja farem la lluita de classes. Doncs ja em ballaré jo amb tu, com a partit, partit de no sé què, jo partit A i tu partit B, i ens separarem, i ja buscarem cadascú la manera com volem aquest país, no?
Però a més hi ha una cosa que... i es va produir a la vaga general aquí, uh-huh, que realment no em va agradar, i no em va agradar en el sentit, i igual independentment de sigui partidari de fer vaga o no fer vaga o el que sigui, quan un moviment independentista, o sigui, convoca una vaga general, clar, o sigui, és una pèrdua d'objectiu, i aquí al Priorat me sembla que va haver el moviment independentista del Priorat,
sí,
que va...
Sí.
Llavors dius, clar, dius, tu ves a lo teu, si vols fer vaga, pues te poses amb un sindicat i el sindicat pues realment reivindiques la vaga, però quan tens quan hi ha una estructura muntada amb un objectiu a assolir, no utilitzis aquesta estructura per altres fins en què hi hagi gent que s'hi pugui sentir incòmoda, perquè llavors realment perdes l'essència del propòsit.
Jo penso que en aquest cas que dius tu, és a dir, jo penso que la culpa no és de qui organitza, és dels altres que no s'apunten. Jo estic d'acord, és a dir, jo, per exemple, penso que va ser... Jo això ho vam comentar, penso ja, no? Jo penso que va ser un èxit, aquella...
Sí.
Va ser un èxit, però és que hi ha sigut el doble o el triple d'èxit si en lloc d'haver-hi només el connectiu hi hagués hagut el PSOE, el PSC, i hi hagués hagut Iniciativa per Catalunya, i hi hagués hagut Comissions, i hi hagués hagut UGT, i hi hagués hagut no sé què. Hi hagués sigut molt més exitós. I això és una miqueta el que deia abans jo de la lluita de classes i l'Unió Nacional. Jo, com que jo soc marxista i per tant no entenc la lluita de classes i l'Unió Nacional, si no van junts, no ho entenc, jo no puc ajuntar-me amb tu, que tu tens una cosa clara igual que jo, però l'altre, no, com que no tens cara a l'altre, doncs no puc anar junts amb tu.
No, però no, no m'he explicat bé, no m'he explicat bé. O sigui...
Doncs tens 30 segons.
Aviam, jo sí soc... partidari de la vaga i independentista, quan vulgui fer vaga, agafaré i em posaré la camiseta del sindicat.
El,
i m'aniré a fer
Adolf,
vaga amb...
El CIP d'Origen, crec que també juguen, també ten els temes, aquesta mena de qüestions. Sí, llavors, entre...
Clar, llavors, o sigui, m'agradaria que es concretés en ser una cosa o ser-ne una altra, perquè si algú que és antisindicalista i independentista ja no té cabuda al CIC.
Els haurem de preguntar. Algú vol afegir alguna cosa?
Sí,
Té tres segons.
Jo només una cosa. Ja que parlàvem de l'Assemblea Nacional de Catalunya, hi haurà una presentació a Capçanes d'aquí breus dies i els Guiamets també.
La setmana vinent. Demà,
doncs,
Guiamets,
sapigueu.
Demà, Guiamets, a partir de les 5:30, qui vulgui al casal de l'Olivera, hi ha l'Arcadi Oliveres.
Molt interessant.
Suposo que no necessita
presentació. Molt interessant.
Sí, els que l'han vist és molt interessant.
Gràcies per la vostra participació, Rosa, Jordi, Adolf, Agustí, el Gaspar des de casa i el Jordi Borja, el control tècnic, que ja deu estar rabiant una mica perquè m'estic passant 15 segons del temps que tinc assignat. La setmana que ve hi tornarem. Gràcies per la vostra atenció. Adéu.
Adéu, adéu.
Adéu, bona tarda. Adéu.